A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Autor expectant perquè ja té la pel·lícula per projectar o que no té el llibre per ensenyar, però això ja passa. Diguem-ne que s'afegeix en Jordi Milà a la llarga llista d'autors que esperen el seu llibre la mateixa setmana de la presentació amb aquells nervis de veure si tot haurà quedat com ells volien que quedés. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Això ha estat una feinada de por.
Això ha estat una feina, això és la culminació d'una feina d'uns quants anys d'una recerca i d'una trobada d'informacions que complementaven el que hi havia fins a les informacions que teníem fins al moment dels dies de la Guerra Civil a Sitges.
De quants anys? Com a quants?
Home, ben bé pot fer 4 o 5 anys que va començar el projecte amb una forma molt petita del que havien de ser pràcticament uns articles. Van anar creixent amb la troballa d'informacions i amb el buidatge de bibliografia actual sobre la Guerra Civil, que conté moltes referències a Sitges que fins ara han estat eren desconegudes.
És un període que sempre t'ha interessat.
Sí, sí, especialment.
Sempre, eh? Sí. I, esclar, la pregunta tòpica assenyalaria allò de queda molt per saber?
Queda molt per saber. Aquest llibre, la principal premissa de sortida és que ningú s'ho prengui com un llibre de manual ni com un llibre total. És simplement un llibre sobre que parla d'uns temes i d'unes persones durant la Guerra Civil a Sitges. I punt. Vull dir, no hauria de tenir més transcendència que aquesta. A partir d'aquí queda moltíssima feina a fer. Moltes altres persones de les quals no hi ha constància documental del que va poder fer o passar per Sitges, però que segur que van tenir incidència en la vida.
O sigui, queda molt per saber, però costa molt saber, perquè les fonts del saber cada vegada són més escadusseres i estan més repartides i estan més dispersades.
Sí, les fonts de saber, sobretot la part oral,
és
evident que pràcticament estan desapareixent actualment. Però sí que és veritat que, per altra banda, estan apareixent informacions en àmbits arxivístics que fins ara no s'havien tractat perquè no s'hi pensava que poguessin tenir informacions, com paral·lelament s'estan traduint o reconstruint fets o llibres que fins ara només havien aparegut, per exemple, a l'estranger, i dels quals es pot obtenir informació interessant, com és el cas del text d'en Piader O'Donnell, que és un text que no ha estat traduït mai. És a dir, és un text que apareix en una petita publicació a Irlanda i no, fins ara no havia aparegut a Espanya. Fins i tot el seu llibre sobre la Guerra Civil tampoc ha estat traduït al castellà o al català.
Com vas arribar amb ell, doncs? Arran de la investigació del llibre? És a dir, és l'home, recordem, que va definir Sitges en aquell moment com el poble silenciós.
Correcte.
Segurament aplegant el sentiment de més d'un,
sí,
que és el que acostuma a passar amb això.
Sí,
el poble
sí
va ser silenciós durant la guerra i més silenciós durant la postguerra encara, no?
Sí.
Has arribat a ell arran de la investigació del llibre?
Sí, sí. Vaig trobar constància de que Piader O'Donnell havia estat a Sitges durant els primers dies de la guerra i que havia escrit alguna cosa. A partir d'aquí vaig trobar primer el text que és que acaba constituint el seu llibre, però en el qual, com et comentava abans, no apareix esmentada la paraula Sitges. Ell sempre parla d'un poble, d'un poble pesquer a prop de Barcelona. Però tenia referències de que prèviament al text final del llibre havia escrit articles perquè el text final del llibre segurament havia estat una mica tamisat, una mica endolcorit, no?
Uh-huh.
I en els textos periodístics tenia la suposició de que eren més explícits o més fervents en aquell moment, i així van ser. Vaig aconseguir trobar a Barcelona, al Pavelló de la República, unes fotocòpies d'aquest article en anglès, i mentre el llegia en anglès meu macarrònic, però és que no em feia creus del que estava llegint.
On escrivia el senyor O'Donnell?
aquest concretament estan escrits en Ireland Today, a una publicació, i després a una revista, que és el text que reproduïm traduït, està tret d'una revista, ara no recordo el nom, per una revista, perquè és un text una miqueta llarg, d'una publicació, i és, però és de desembre del 36. Vull dir que ell marxa de Sitges a l'octubre del 36 i al desembre ja apareix aquest text. I en aquest text parla molt explícitament de Sitges, parla de gent de Sitges sense donar noms, però que probablement algú pugui reconèixer,
sí.
I parla, curiosament, d'alguns dels altres protagonistes del llibre.
Del llibre.
Alguns altres estrangers.
Tot això en la premsa irlandesa.
Sí.
És a dir, no estem parlant allò del Times ni de grans diaris d'abast europeu, no. Sinó premsa irlandesa.
Sí, sí. Pierre O'Donnell va ser un dels grans validors de la causa republicana a Irlanda. Ell va ser un dels que va ajudar a formar la columna Connolly, una columna de voluntaris irlandesos que va venir a lluitar a Espanya durant la guerra.
D'acord. El llibre són 9 històries.
9 històries independents sobre persones o sobre aspectes que tenen a veure a Sitges durant els dies de la guerra. No són personatges habituals de la vida local, potser excepte un, potser, però sí que la seva vida durant aquells dies té una relació directa amb Sitges.
Segurament el que probablement cridarà més l'atenció en el sentit del coneixement o del rum-rum popular és el bar Sos, que en més d'una ocasió el bar SOS ha aparegut amb la crònica o amb revistes o amb publicacions o amb les converses de carrer, però tota la resta, com deia en Jordi, resultarà molt desconeguda per una gran majoria, no?
Crec que la gran virtut d'aquesta publicació pot ser la sorpresa que pot generar, perquè si hi ha sorpresa aquí fins ara, parlo per mi, i aquí li he deixat veure l'original, si hi ha sorpresa aquí, jo crec que en sabíem o teníem molts coneixements d'aquest tema, com no ha de sorprendre la gent que probablement no tingui coneixements?
Per quines històries vas començar? O el fil inicial del llibre?
Sí, vaig començar per dues. Una era un personatge que a mi m'atreia inicialment, que és en Luis Quintanilla. Luis Quintanilla és un artista, un pintor, molt implicat amb la causa republicana, que casualment, per dir-ho d'alguna manera, va venir per a Sitges a la casa d'en Sunyer, d'en Joaquim Sunyer. I des de Sitges va donar una forma definitiva a una col·lecció de dibuixos que són uns dibuixos especials, preciosos, però alhora són frapants i són tristos, perquè són dibuixos de front de guerra. Ell havia recorregut el front de la guerra i per encàrrec del govern ell tenia l'encàrrec de fer una col·lecció de dibuixos que donguessin propaganda a la causa republicana fora d'Espanya. I aquests dibuixos els hi va donar la forma definitiva a Sitges. Ell era molt amic d'en Joaquim Sunyer, qui li va deixar a la casa. I és en aquesta casa on apareix la figura d'en Henry Buckley, molt vinculat, com sabeu, amb Sitges, i on anecdòticament he pogut constatar una passada, una vinguda d'en Hemingway.
En aquesta casa?
En aquesta casa. Hemingway va esmorzar a Sitges el 24 de desembre de 1937.
La vigília de Nadal del 37.
La vigília de Nadal del 37, Hemingway estava aquell matí, fins al migdia, va estar a Sitges.
A la casa de Joaquim Sunyer, acompanyant el senyor Quintanilla?
Acompanyant el senyor Quintanilla i amb altres reporters, dels més brillants reporters que estaven cobrint el front republicà.
D'acord. I això on consta? O qui ho va deixar per escrit, enlloc?
Quintanilla en les seves memòries.
Sí, sí, sí. Quintanilla va fer unes memòries.
Quintanilla va fer unes memòries que són les que em serveixen a mi perquè parla del dia... Perquè són molt interessants, perquè parla del dia a dia, del seu dia a dia durant la Guerra Sitges. I és molt interessant quan parla, poso per cas,
sí,
de que passaven una mica de gana i que acaben menjant-se el gat que corria pel jardí de la casa, així de clar. Ho descriu perfectament. O quan parla dels
molt, molt eloqüent,
Molt eloqüent. O quan parla dels cargols que guardats a dintre de l'església parroquial en funcions de magatzem, els cargols que que es van escapar de les nanses i van pujar per les parets de l'església. És molt eloquent.
Quintanilla s'hi va estar, aquí Sitges fins al...
Quintanilla va estar entre la tardor del 37 i gener del 38.
D'acord. És a dir, uns...
Pocs mesos.
Pocs mesos.
Pocs mesos.
Suficient, suposo, però, per un retrat de la part més crua de la guerra.
Sí, però a més, Quintanilla és el motiu pel qual van visitar molta gent Sitges. Molta gent dintre de l'òrbita republicana, a part de les visites que apareixen constatades als diaris de la Quima i d'en Julià,
sí.
apareixen els noms, però el motiu era que venien a veure en Quintanilla. Tant és així que hi ha una foto que apareixerà al llibre, que fins ara no havia estat s'havia vist però no havia estat documentada, i és Julio Álvarez del Bayo, ministre de Governació en aquells moments, a la Torreta, amb la Dolors Bertran, que era la neboda d'en Sunyer, que feia d'anfitriona a les visites de
Cicerone, els passejaven per Sitges.
Exacte.
Mare, primera història, Luis Quintanilla. L'altra història amb la qual va començar el llibre?
Sí, va començar és una història, és la part... El llibre no és un llibre trist, o no vull que sigui un llibre trist, ni molt menys, però sí que té alguns episodis que són, si parles de la guerra, són marcadament tristos, i aquest és un d'ells. I és pel que potser va sortir la notícia al mes d'octubre, perquè es van complir 80 anys de la mort al front de 7 nois de Sitges.
Sí, et anava a fer un parèntesi. No hi ha històries felices, però...
No, però no és un llibre trist, o excessivament trist.
D'acord.
Sí que té passatges tristos, però també té passatges divertits, sobretot els que parlen de Bilbo.
D'acord, està clar. Històries de resiliència, eh? Bé, un episodi, aquest sí que és un episodi punyent de debò,
sí.
O dels nois de Sitges.
Sí.
Com es desenvolupa la investigació de tot això?
Vale, la investigació neix arrel de la publicació l'any 2009 de les memòries d'en Manuel Grossi. Manuel Grossi era un cap militar del PUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista,
que és un altre dels protagonistes del llibre,
perquè ell mateix acaba sent sitgetà. Manuel Grossi es va casar amb Teresa Guillot de Sitges i van viure a Sitges, fins i tot té un fill nascut a Sitges, i ell va fer vida a Sitges durant la guerra, fins que va marxar a l'exili.
Sí.
I als anys 80 hi va tornar. Però el que deia era que la publicació del 2009 de les seves memòries relata com van succeir els fets de la mort d'aquests nois. Ell estava destacat a la població de Leciñena, i ell havia enviat amb aquest grup de nois uns quilòmetres més enrere, entre Alcubierre i Leciñena, amb un lloc molt determinat, amb una caseta. Des d'aquí, a través d'una acció nocturna de les tropes africanes sortides des de Saragossa, la posició és atacada per on no s'ho esperaven, per la rereguarda, i aquests nois, que diguem-ho, no devien tenir experiència militar ni grans coneixements, aquella posició és atacada i són assassinats d'una manera cruel, d'una manera... No detallarem aquí, però el text es detalla a través dels testimonis que va recollir en Grossi, com van els fets, i són, diguem-ne, bastant desagradables.
És a dir, és Grossi en les seves memòries qui relata o qui fa aquesta descripció de la mort, sí, d'aquests nens sitgetans en el front de guerra?
Sí, pròpiament no són unes memòries, tècnicament, són unes cartes dirigides a no se sap qui, però que jo tinc la intuïció que anaven dirigides amb en Víctor Alba. Curiosament, també vivia a Sitges durant els anys 80.
Sí, sí. Els darrers anys de la seva vida, al torrent de Llopar.
Correcte. I perquè havien estat molt amics.
D'acord.
En Grossi i el Víctor Alba.
I tu creus que bona part d'aquella correspondència...
Sí, sí. Bueno, una part està constatat. Altra no està constatat, però tot sembla indicar que anessin dirigides a en Víctor Alba, però són cartes escrites als anys 70... i que en Víctor Alba devia fer servir per la seva història del PUM, que també és dels anys 70.
Entesos. Això és una forma de lligar caps.
Exacte.
A la manera d'un historiador. Eh?
I el més interessant, entre cometes, que podríem ressaltar d'això, és que hem aconseguit trobar el lloc exacte on aquells nois van morir. Exacte.
Què és?
On les runes de la caseta on van tenir lloc els fets. estan localitzats, al llibre surt també la geolocalització i un parell de fotografies que vaig fer, i és curiós perquè surt unes fotografies que jo vaig fer a l'atzar i que posades una amb l'altra et donen a l'skyline de les muntanyes.
Sí.
És el mateix.
Exactament,
és exactament
que
el mateix. És
o sigui, qui vas anar?
Sí, sí, he anat un parell de vegades.
Aleshores, és clar, suposo que amb un cert impacte, no?
Sí, 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 això
la família t'ho podrà dir que... Està clar, saber-se no...
Quan està allà... bueno... resulta emocionant perquè, a més, aquella contrada concretament... Així, hi han contrades pel voltant que han estat... reconstruïdes, han estat dignificades, el que s'anomena la ruta Orwell, que passa molt a prop d'allà, però aquest punt no va quedar fora per una qüestió simplement econòmica. En la previsió inicial, aquestes restes també estaven per ser dignificades.
D'acord, i per formar part d'aquesta ruta.
Sí, però no va
haver
pressupost i han quedat fora. I ara mateix el que tu veus són unes pedres que formen part del que veus de que podia haver estat una caseta enmig de la muntanya.
D'acord, però en aquell lloc va ser on van matar...
Van matar a aquests 7 nois de Sitges.
Identificats tots ells?
Identificats tots ells.
Quina edat tenien?
Entre 19 i 22, tots menys un que en tenia 29.
D'acord. Has tingut ocasió de... Clar, suposo que és una pregunta òbvia, eh? Nois de Sitges, 19-22 anys, descendents, etc, familiars...
De dos d'ells. En tenim la família, i he parlat amb els seus...
Sabien tot això? L'existència dels diaris de Grossi? No.
No.
Que hi havia algú que havia descrit d'aquesta forma tan, tan cruel, per dir-ho d'alguna manera, un assassinat igualment cruel? No en coneixien l'existència?
No, sabien que havien perdut els seus familiars al front d'Aragó i aquí havia quedat. Una de les persones, l'Alícia Llorenç, ha fet tota una tasca per intentar rescabalar la memòria del seu tiet, en aquest cas.
D'acord.
I ha fet uns intents molt... Ha fet una tasca molt, molt interessant i molt, molt xula, eh? Pròpiament de com havien anat tots els fets, pràcticament no s'ha tingut notícia fins que aquests textos han vist la llum. Sí que al diari Front, publicat a Sitges durant la guerra, i que era Front, era l'òrgan de difusió del PUM, sí que se'n parla, però clar, estem parlant de diaris del mig de la guerra i diaris molt partidistes, que la gent segurament agafava amb pinces, com havien d'agafar.
Mm-hmm. Tercera història. I no ens ens aturem poc, perquè la gràcia està llegir un llibre, per acabar, òbviament, de reconstruir tot allò que ens està dient en Jordi, però ens sembla que tots aquests apunts que està deixant són, en el fons, els que és motivadors per llegir un llibre, per llegir-lo amb calma i tranquil·litat. Anem, si cas, a Manuel Grossi, ja que ens hi ha portat la història que comentaves.
Si vols el passem una miqueta... Perquè
per això mateix, com que l'has comentat ja una miqueta.
L'hem comentat, sí, ho dic perquè probablement tinguin coses a comentar.
Exacte.
Manuel Grossi és una figura important dintre del PUM, també força poc coneguda, però bueno, el que passa és que va tenir relació amb Sitges. Vull dir, ell és ella qui té relació amb aquests nois que van al front des de Sitges, ell ve a Sitges i no sé el per què té relació amb una noia de Sitges amb qui acabarà casant-se i serà la seva parella per tota la vida.
Uh-huh.
I van tenir 4 fills, un d'ells nascut a Sitges.
D'acord. Quarta història, per on seguim?
Seguim per un recull de visions estrangeres des de Sitges durant la guerra.
D'acord.
M'havia sobtat veure testimonis de gent de la guerra, durant la guerra, fetes des de Sitges i que no havien estat documentats o no havien estat recollits, i amb aquesta intenció pues, vaig començar a recollir testimonis. Així hem pogut recollir, el més conegut és el de la Simone Veil. Ha estat treballat, aquest sí que ha estat conegut. Ella va estar...
Quan ella va estar a l'Hotel Terramar.
A l'Hotel Terramar, no? Com a hospital, ella va estar ferida al front. Tot i que durant el text jo matitzo una miqueta el seu article, ja veureu el per què, però bueno, és potser el text més conegut. Després hi ha els textos de Franz Borkenau, un sociòleg que va recórrer el front, I durant uns dies va estar a Sitges fent una petita estada de vacances i va descriure la seva visió de Sitges durant aquells dies. També parlo de la Simone Kahn, que va venir a Sitges, i Simone Kahn no era una persona qualsevol. Simone Kahn era la primera dona de l'André Breton,
pares del surrealisme,
dels pares el qui va fer el manifest, no?
Sí, sí.
I per això jo no
Breton
sé si
Breton i Dalí Breton.
No sé si Breton o Kahn ja coneixien Sitges a través de l'Amic de les Arts. M'ho he preguntat, però no he pogut trobar.
Però no seria forassenyat
pensar-ho.
La revista és dels anys 20, va tenir un impacte enorme
internacional,
per tant, seria...
És molt probable que Simone Kahn conegués ja Sitges.
D'acord.
Perquè la seva parella en aquell moment, en Michael Collinet, un dels líders d'una facció del Partit Socialista francès, que també va estar a Sitges i també va escriure algun article des de Sitges, en Michael Collinet sí que reconeix que havia estat a Sitges l'any 32. I és interessant perquè compara els Sitges que havia vist l'any 32 amb el que veu l'any 36. En la seva visió, ell és un revolucionari, la seva visió és tot magnífic, però bueno, és la seva visió.
Està clar. La senyora Kahn va estar a casa d'algú?
No. Kahn i Collinet, que eren parella, sí, estaven en un hostal. Fins aquí he pogut esbrinar.
D'acord.
Però eren molt, molt amics dels pares de la Simone Weil. Tant és així que són el Michael Collinet i el pare de la Simone Weil els qui treuen a la Simone Weil de l'Hospital de Mar, de l'Hospital de Terramar. Bueno, una història que més o menys s'explica.
Sí, sí.
Hi ha altres testimonis, com el de la Mary Lowe, que no és ben bé un testimoni de Sitges, però que toca lateralment uns dies a Sitges. Molt interessant també és el de la Priscilla Scott Ellis, una infermera britànica que va ser, si no m'equivoco, la primera dona d'en Villalonga,
de Llorenç
Villalonga. Aquesta infermera és pràcticament l'únic testimoni que tinc de la banda, diguem-ne, feixista.
Sí.
Perquè ella entra a l'Hospital de Terramar dies després de l'entrada dels nacionals a Sitges.
D'acord.
I durant uns dies...
És a dir, dies després del 22 de gener del 39?
Correcte. De fet, està del 24 al 26 o 27 de gener del 39.
39.
I ella en el seu dietari, fa un dietari, i té unes quantes entrades, té tres entrades referents als dies de Sitges. I són bastant crus, perquè parla dels pocs malalts que encara queden
a l'Hospital de Terramar,
com malalts desnonats per la ciència i que simplement esperaven...
Agonitzant, vaja.
Sí, l'hora de morir. És bastant frapant aquest text. Després hi ha la referència... no gaire gran, però que ha donat una miqueta de soroll, que és la d'Antoine Saint-Exupéry,
sí,
l'autor del Petit Príncep, que sembla ser que va passar per Sitges en col·laboració, en relació amb un escamot de gent que des de Barcelona volia salvar gent que ideològicament es trobava en perill. Els oferien la possibilitat d'anar a Barcelona i d'embarcar en vaixells que els traguessin de Barcelona o d'Espanya.
Que és el que relata aquest fragment, no?
Correcte.
Com va veure un jove sitgetà, l'esperona a marxar i no hi ha manera.
No hi ha manera, i ell mateix, anys després, en un llibre on va recollir, és un dietari no pensat per ser publicat, però recollia pensaments i anècdotes que li havien passat, ell anomena un idiota de Sitges. Aquest idiota de Sitges era aquesta persona que no va voler ser... treta de la situació.
D'acord, que es va resistir, diguem-ne, sí, el suggeriment de...
No sabem qui és, no sabem res més, però bueno, hem pogut
aquí ho estem relacionant amb molta rapidesa, però és que han sortit un munt de noms. Cada testimoni és una recerca, cada recerca és una estona llarga, llarga, llarga de mesos per poder anar trobant els fils de tot això, no? Mm. Seguim.
Hi ha una altra, que és una altra de les persones estrangeres que des de Sitges va escriure, que és en Willem Romain Paterson, un filòsof escocès que s'hostatjava a l'Hotel Subur.
Aquí per qui va passar tothom, Jordi? o gent de moltes nacionalitats, procedències, interessos.
Sí, i aquesta persona era un filòsof i des de Sitges va escriure un dels seus llibres. El llibre en si no parla de Sitges, però sí que a la introducció parla de l'ambient que s'està carregant a finals del 35 i la primera part del 36, que ell nota que s'està carregant i que això acabarà malament, com així va ser. Patterson va ser l'últim estiuejant estranger que va marxar de Sitges.
L'últim estiuejant estranger que va marxar de Sitges. Com se sap? Com es pot constatar això?
Perquè ho relata en Jack Bilbo a les seves memòries.
Ah, entesos.
En Jack Bilbo va acompanyar la frontera francesa. El Jack Bilbo va ser l'encarregat de la sortida dels estrangers a Sitges. Hi arribarem, perquè...
No, per això, quan arribem a l'SOS haurem de parlar de Jack Bilbo.
Bueno, i dels estrangers, sí. Finalment, en Pia d'Aradonel, que hem comentat, i que es mereix també un tractament especial. El text està reproduït íntegrament perquè crec que és molt interessant i és una aportació a la historiografia des del punt de vista, podríem dir, català. Uh-huh. És una troballa. És una troballa que jo crec que es podrà fer servir fins i tot en altres àmbits, perquè és un Piadro O'Donnell era un polític i escriptor irlandès, però com a bon irlandès era molt catòlic. Però ell era un revolucionari. I amb ell el va sobtar molt el tractament o la violència de caire iconoclasta que va presenciar a l'Església. Ell la va presenciar. I li va crear una mena de crisi interna.
A preguntar precisament per això, que havia tingut un problema de consciència.
Va tenir un problema de consciència. Arrel de veure... Ell no entenia... Ell era un revolucionari socialista,
però alhora era
un irlandès i molt catòlic. Ell i la seva dona, que estaven junts. I van tenir un càrrec de consciència important en veure com tiraven... Bueno, sí. El relat que ja és conegut de com van fer malbé...
Les imatges, etcètera,
com van ser tirades, i ell n'és testimoni, de diverses coses que en el seu text relata perfectament,
la seva ànima revolucionària topava en la seva consciència catòlica. Tot això surt en el llibre, eh?
Sí.
Us ho diem perquè tot el que estan escoltant, tot el que apunta en Jordi Milà, està per escrit i en detall en les pàgines del llibre. Seguim, Jordi.
Bueno, un altre dels personatges que es mereix, que li hem dedicat un capítol, és una noia alemanya que en aquells dies, que en els anys 30 estava per Sitges. Es deia Margaret Zimbal, encara que era coneguda com Putz, com era un apodo, un nom. Aquesta noia, he pogut reconstruir una miqueta la seva biografia i és frapant, també. Família d'origen jueu, Alemanya, però els seus pares s'afilien al partit nazi. Sí, és una història molt, molt, molt forta. Ella la introdueixen dintre de les joventuts, de la versió femenina de les joventuts hitlerianes,
sí.
I aleshores, bueno, també té una mena de crisis existencials a través del conèixer amb un periodista que després seria molt important, que és en Walter Reuter. Amb ell abandonen la família i ho abandonen tota Alemanya, i ella, amb només 16 anys, ve a Espanya amb aquest periodista i la seva família.
O sigui, allunyant-se de la seva família nacional, sí, socialista, ve una noia de 16 anys amb la seva parella aquí.
Sí, no la seva parella,
eren
aquí,
amics.
Aquí tenen uns anys pel sud d'Espanya, també per Mallorca, i de sobte, a finals del 35, la trobem, ell i aleshores sí, la seva parella, fent d'animadora o cantant cançons, a on? Al SOS.
Oh.
Al bar SOS, d'en Jack Bilbo. Aquesta noia va anar a Mallorca, va ser una part de l'expedició que va anar a Mallorca, va veure com mataven la seva parella, va tornar a Barcelona i els dos dies se'n va anar al front d'Aragó.
Quina vida!
Sí. Després d'uns mesos, ella va morir al front d'Aragó. Tenia 19 anys. Sí. Té una vida una miqueta també...
És a dir, aquests 3 anys...
Aquests 3 anys són...
D'exili del nacionalsocialisme, per dir-ho així, la fugida de la llibertat.
Sí. És que aquesta noia, que no està recollida en els llibres que parlen... Hi ha llibres que parlen sobre l'efervescència femenina, sobre la revolució que va constituir la incorporació de la dona a les files de l'exèrcit. Fins a aquell moment les dones no havien anat al front.
Et anava a preguntar per això, perquè és clar, també és un cas, ja no diria poc conegut, sinó poc habitual.
No, i el seu cas particularment és poc conegut, però és que és un exemple brutal i perfecte de l'efervescència de la joventut, i en el seu cas estrangera, noia, de com... ho deixa tot per anar a lluitar. Un exemple una mica també colpidor.
D'acord. De la farmacència en la militància, sí, en una causa, no?
Sí. Va ser molt reconeguda, però dintre del petit àmbit que constituïa la seva formació política.
Com has arribat a la història d'aquesta noia?
Tenia notes a través del... A Sitges hi ha una referència que la pots agafar com vulguis, però que és vital per estudiar aquests dies, i és la publicació Front, la publicació del PUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista. I en ell, durant els mesos, bueno, gairebé 2 anys que apareix al Front, es van trobant aquestes informacions una miqueta, van apareixent, després vas estirant del fil i vas trobant coses més importants
fins a construir la història, òbviament una de les tantes històries colpidores.
Sí.
Avancem.
Una de les altres són que he volgut titular una mena de dos anarquistes italians ben diferents a Sitges. Parla de dos anarquistes italians establerts a Sitges, dos anarquistes italians però completament diferents. Un era Bruno Castaldi, aquí crec que era un anarquista completament compromès amb la seva causa, ja venia de tota una vida al voltant de vivint al voltant de l'anarquisme, amb problemes per tota Europa, movent-se, i ell era sabater, com no, i va acabar venint a Sitges, on va néixer un fill i on es va establir, va tenir una petita fàbrica de sandàlies. L'altre és un personatge totalment desconegut.
És a dir, a Sitges va haver un senyor italià anarquista que va tenir una petita fàbrica de sandàlies.
Sí, correcte, en Bruno Castaldi. Però és que l'altre, que és en Pietro Paolo Bagliasindi, per cert, que habitava el nucli constructiu original de l'Atlàntida, de la discoteca Atlàntida, però és que ell venia de l'aristocràcia italiana. Té una vida que encara, a hores d'ara, és plena d'obscuritat, de classes obscurs. Es creu que era un doble agent, que ell militava amb les files anarquistes, però alhora estava passant informació a l'obra, la policia política italiana que hi havia a Barcelona. I té una vida que tot just ara s'està començant a descobrir coses, i és molt, molt interessant. Jo crec que la gent que llegeixi sobre aquestes persones al·lucinarà bastant, perquè dona per al·lucinar. És que és inversemblant als personatges que hi podien haver aquells anys per aquí.
Quines històries de la guerra.
Sí, sí.
Sí, sí. Segueix, i tant, temps.
Hi ha un capítol dedicat a un tema relativament conegut, que és el dels cementiris clandestins i la investigació que va fer en Josep Maria Bertran de Quintana sobre aquests cementiris. També treu una miqueta a la llum la figura d'en Bertran de Quintana, perquè no és gaire coneguda, però és molt important tenint en compte que ell és de les poques persones que va dignificar la lluita contra, o sigui, va lluitar contra l'arbitrarietat dels primers dies. Va intentar posar ordre en aquella violència que s'havia generat els primers dies, buscar els culpables.
Faig un parèntesi aquí, encara que pugui semblar una pregunta retòrica. Què és un cementiri clandestí?
Cementiri clandestí són les fosses que es van obrir de manera... no il·legal, però de manera... Sí, o il·legal. De manera empreses, per donar lloc a les morts que van haver els primers mesos de la guerra.
D'acord.
Concretament al cementiri de Sitges.
Sense,
com altra, com molts
sense
altres.
Localització concreta.
En principi no, però
principi
gràcies,
no.
Gràcies a la investigació d'en Bertran de Quintana es van treure.
D'acord, només perquè quedés clar també aquest concepte.
I bueno, es tracta una miqueta de la seva feina per Sitges a través d'unes cartes localitzades de presoners sitgetans de la CNT a la presó Model, on te parlen de la seva conducta no gaire ètica en els interrogatoris. Bueno, és una història també una miqueta complicada, perquè mentre de Quintana tenia casa a Sitges, formava part de la colònia.
D'acord.
Clar, aleshores, clar, estava jutjant, era part i jutjar. I jo crec que aquí hi ha segurament més coses que haurien de sortir a la llum i fins ara no hi hem pogut trobar.
A part un rol que evidentment no s'hi hauria d'haver trobat en la seva carrera professional fins l'arribada de la guerra, està clar. Oi? Més històries.
Els dos últims capítols. Un potser són els més... poden cridar més l'atenció. El primer seria els dies sitgetans d'en Jack Bilbo, el cau d'en... el cau que constituïa el Versós, les seves aventures. En Jack Bilbo, ja hem parlat alguna vegada, però és una persona poc i malament coneguda. es té una visió d'ell que no era la real. Segurament la real encara és més estrambòtica.
D'acord,
que la, o sigui, que es té,
eh? És un home molt popular però poc conegut.
Molt poc conegut i malament conegut.
I malament
només,
conegut.
Sí, perquè només es coneix d'ell el que ell va voler que es conegués. La seva presunta estada amb la màfia, amb la Liliana, tot és mentida.
Tot
ell
és
no
mentida.
Va estar mai
es pot dir així, Jordi?
Es pot dir així. Ara
es pot
ja
dir així.
Sí. I a través del text ho trobareu. Ho trobareu.
És a dir, aquesta imatge d'home connectat amb la màfia, tal, tal, tal...
És un personatge que ell va construir, li va donar èxit i es va recolzar. Fins a la seva mort...
Vaja, que era un faulista, aquest home.
Sí, però és molt interessant. Jack Bilbao és un personatge que es mereix una obra monogràfica dedicada a ell exclusivament, perquè és un personatge dels més estrambòtics i brutals.
I el Barçós què era?
El Barçós era el bar que tenia ell aquí a Sitges.
Tenim un punt allò, sembla el bar ric de Casablanca.
Sí, correcte.
Vindria a ser el mateix.
Vindria a ser el mateix perquè per allà van passar, i ara ho podem afirmar, van passar, entre d'altres, agents d'informació. Fins ara no podien donar noms, però jo ara ja podem donar noms. Com per exemple en Robert Donald Darling, un estranger molt vinculat a Sitges en aquells anys, passava informació, les informacions que captava el Barçós les passava al Servei Britànic d'Informació. Ell en aquells moments no era el que podríem dir un espia. Anys després ja estava en nòmina de l'M19. Vull dir que...
O sigui que aquest bar tenia una rebotiga bona,
tenia una rebotiga molt bona.
Tornem a recordar la situació del Barçós.
Sí, cantonada aparellades amb Sant Pau.
Fermín Galán.
Fermín Galán. En aquells moments.
No volem oblidar-nos de la pel·lícula. Ens queden 4 minuts, vale, però és que és molt important també parlar de la pel·lícula.
L'últim capítol. Un capítol segurament el més extens i potser el més frapant, perquè té a veure amb nens i guerra,
sí,
és el tema de l'acolliment infantil a Sitges durant la Guerra Civil.
Que és el que protagonitza la portada del llibre, també.
Sí, sí. L'element gràfic del llibre és prou interessant perquè he pogut recopilar fotografies totalment inèdites amb diferents arxius i ja veureu que jo crec que són bastant interessants. Es parla dels diferents tipus d'acolliment que hi havia, hi ha testimonis també frapants sobre aquest acolliment. He localitzat unes novel·les autobiogràfiques a l'Argentina sobre una nena que no ho va passar gaire bé a Sitges, diguem-ho tot,
sí.
I tot i que ella diu que no, ella era l'excepció, que tothom estava molt bé però ella no va estar gaire bé.
D'acord.
Els nens de les cases conegudes que estan desenvolupades, les cases de la Foster Parent Plans, la residència Santa Gorrosinyol a Can Fradera, o la Casa Escuela Pobla de Cuba a la casa Vilella. D'aquesta casa, com sabeu, també he aconseguit molta informació i entre elles es publiquen 10 cartes de les més de 130 cartes que hi han dels nens, 10 cartes, redaccions en dibuixos dels nens a la casa, complementat amb fotografies. I finalment jo tenia la intuïció de que hi havia una pel·lícula,
sí,
que vaig poder localitzar a la Filmoteca de Madrid i que tenim la possibilitat única, perquè aquestes pel·lícules totalment no es poden visionar si no és a la seu de la institució.
És a dir, aquesta pel·lícula no ha vingut de Madrid aquí, sinó que en Jordi l'ha anat a buscar a Madrid.
Correcte.
Per entendre-ho, no, sí, tal com abans, com si hagués anat un recader a buscar-la.
Sí, és més que és així, físicament.
Ha estat així,
és així.
És a dir, tu t'has hagut d'identificar la feina, la funció, l'objectiu final, i perquè la Filmoteca Nacional pogués...
Demanar una carta al senyor alcalde perquè m'avalés
en la concessió del permís per, exacte, poder exhibir aquesta pel·lícula.
Sí, sí, no es pot exhibir. Et poden vendre fragments, però mai la pel·lícula sencera.
D'acord.
I nosaltres tenim la possibilitat d'exhibir la pel·lícula sencera.
O sigui que aquest dissabte el que veuran serà una projecció única, sí, d'un document únic que no es pot veure enlloc.
Exacte, i crec que no s'ha vist, perquè filmada a l'estiu del 38, la República ja entomava un final no gaire favorable, i aquesta pel·lícula molt probablement no s'exhibís gaire. I anés a parar, doncs, no sé on, però evidentment fins ara no s'haurà pogut veure.
Què dura aquesta pel·lícula i què es veu en aquesta pel·lícula?
10 minuts, són 10 minuts, és un reportatge amb tota la parafernàlia d'aquell moment, retòrica, vull dir,
sí,
sobretot,
sí, sí,
en,
sí,
l'àudio,
sí.
És l'acolliment dels nens a Barcelona, a la seu del Ministeri d'Instrucció Pública, un esmorzar que els hi van fer amb una revisió mèdica, i l'anada a Sitges, i l'entrada a la institució on venien aquests nens acollits, que en aquell cas és la residència Santiago Rusiñol, al passeig marítim, a lo que era la casa Fradera.
D'acord, Can Fradera, que és un dels primers xalets, si no recordo malament, eh?
Sí, bueno, per la part de Terramar.
Per la part de Terramar.
Sí, i en aquella ocasió els hi feien la rebuda als nens que estaven a la Casa Escuela Pueblo de Cuba, que ja feia uns temps que estaven a Sitges, i els hi fan una rebuda.
D'acord.
I en les imatges es veuen jocs de, podríem dir, d'interacció amb els dos grups de nens, d'habituament a la casa, yeah, a la institució, i bueno, és un film que amb alguna anècdota que ja comentarem allà sobre l'àudio, i bueno, jo crec que sense ser tampoc un document, jo crec que és un document interessant.
D'acord.
Com a poc interessant.
Si tot el que han escoltat els ha cridat l'atenció i ens sembla bastant difícil que res del que hagin escoltat no us hagi cridat l'atenció, el dissabte a les 7 de la tarda es presenta Històries del poble silenciós, Sitges durant la Guerra Civil. Aquest exhaustiu treball d'investigació a partir de 9 històries que ha fet en Jordi Milà. Jordi, felicitats.
Gràcies, gràcies.
Que vagi molt bé el dissabte, òbviament. Gràcies. I un llibre, un d'aquests llibres de referència dins de la historiografia sitgetana de l'època. Demà tornem a les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.